al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, comencem la 59 d'avui amb els titulars del dia. Començarem repassant els actes de campanya electoral dels partits municipals a Sant Feliu de Codines. També explicarem com serà aquest mes electoral amb municipals i europees. I al cap de setmana ens centrarem en com va anar el Festival Alquímia de Sant Feliu de Codines. I comencem aquesta ruta per l'actualitat local a Sant Feliu de Codines, perquè divendres al vespre, Junts per Sant Feliu, va començar la campanya presentant el seu programa. Gemma Permanyer, bona tarda, explica'ns.
Junts per Sant Feliu de Codines, la candidatura de Pere Pladevall ha presentat un programa electoral en el que destaquen dos nous equipaments al centre del poble. El partit de l'actual alcalde proposa crear un centre de formació continuada a l'antiga farmàcia, un local de titularitat municipal on, a més de cursos, s'hi faria un cicle formatiu. La formació ha presentat aquest divendres el seu programa electoral en un acte que ha reunit unes 120 persones al centre cívic. Proposen també arribar a un acord amb els propietaris de l'antiga fàbrica Can Roqueta perquè passi a ser de propietat municipal. Ho explica Esther Paracolls.
Estem pensant en un nou espai de creació artística i cultural i d'activitats museístiques. Evidentment, aquest espai ha d'anar d'acord amb la seva propietat. Estem parlant del que volem crear un espai patrimonial que ha de tenir uns usos culturals i que ha d'anar molt més enllà de la localitat, sinó que ha de ser una projecció bastant de territori. Estem parlant, evidentment, de Can Roqueta.
Les propostes han estat presentades per diversos membres de la llista, dividides per àmbits. Construir habitatge social a les antigues casernes de la Guàrdia Civil, obrir el carrer de l'Escletxa que ha d'unir la plaça amb la zona escolar i esportiva, o fomentar les subvencions per reformar façanes són altres propostes que el partit ha exposat. En l'àmbit urbanístic, Pladevall ha parlat de la possibilitat de desenvolupar el pericentre sud entre el centre cívic i l'antiga bugaderia.
És el que se li diu el pericentre sud. El pericentre sud són aquests camps que hi ha aquí sobre, quan puges del centre cívic cap a la carretera, tots aquests camps, la fàbrica on hi havia hagut la lavanderia abans, la Ford, i tots aquests terrenys una mica doncs, estan aquí al mig i són, doncs, bé, no s'han tocat mai, però aquí s'hi podria fer doncs, una àmplia zona de desenvolupament del poble. Hi hauria el carrer mossèn Josep Rossell que arribaria fins a tocar l'Anselm Claver, hi hauria alguna parcel·la pública per poder ampliar l'aparcament, que és el que ens fa falta.
També ha posat la unitat d'actuació Figaretes, la urbanització dels carrers de la zona de les escoles i de Solanes, com a punts claus pel que fa a l'urbanisme a curt termini. Pladevall ha definit el seu programa de continuista amb la feina feta al llarg dels últims anys, però alhora innovador.
I dissabte al matí va ser el torn de Primàries Codines, que va començar la campanya amb una encartellada popular.
El primer acte de campanya de Primàries Codines ha estat una enganxada participativa de cartells. Després del tradicional inici de la cursa electoral amb la penjada de cartells la mitjanit de dijous, la formació ha convocat per divendres a la tarda una encartellada en què hi podia participar qui volgués. L'inici de l'enganxada ha estat un berenar a la plaça acompanyat de l'explicació de l'activitat. Pol Cabotí, número 2 de la candidatura, explica que l'activitat forma part de la manera de fer de Primàries, que és un mètode diferent que fa participar la gent.
Doncs també vam pensar que era una bona idea fer una encartellada participativa i que per un cop la gent tingués l'oportunitat d'implicar-se en una campanya electoral, de fer-se seva aquesta campanya electoral, perquè no deixa de ser un projecte col·lectiu que volem compartir amb tothom i per tant obrim aquesta encartellada. Hem convidat a tothom a imprimir-se els seus cartells, a portar-los.
El candidat va recordar que la ciutadania ha participat en tots els processos, registrant-se com a electors, escollint la llista i confeccionant i aprovant el programa. En la seva explicació, el número 2 de primàries també va subratllar que el de la formació és l'únic cartell en el que hi apareixen tots els candidats i el poble. Durant l'acte, Cabotí també ha fet crítica i autocrítica pel fet que no hi hagi cap dona encapçalant cap llista electoral, malgrat la seva formació tingui 10 dones a la llista.
I doncs he demanat això, a veure si d'aquí 4 anys, a base de fer política i de fer entendre la política i apropar-la a la gent, doncs en lloc de 4 homes hi ha 4 dones, i una mica aquesta ha sigut la crítica i l'autocrítica també de primàries.
Primàries ha fet un segon acte aquest cap de setmana amb una parada al mercat per donar a conèixer el seu programa.
I ara ampliem el focus a tot Catalunya, perquè el 26 de maig són tots els catalans i catalanes els que estan cridats a les urnes per escollir els seus representants municipals. S'escolliran els regidors i també de manera indirecta els membres de consells comarcals i diputacions. Les jornades s'han de fer coincidir, a més, amb les eleccions al Parlament Europeu. Abans i després d'aquest dia, però, hi ha una sèrie de dates clau que cal tenir en compte. Iniciada la campanya electoral, els partits tenen 15 dies per demanar vots als electors i fins al 24 de maig a les 12 de la nit. Exhaurit aquest període, el 25 de maig és jornada de reflexió i durant la qual no es pot fer cap declaració determinada per captar vots. El 26 de maig, la jornada electoral, els col·legis obriran les portes a les 9 del matí. A les 8 del vespre, tancaran. Per qui ja preveu que no podrà votar el dia 26 de manera presencial, el termini per demanar el vot per correu és el proper 16 de maig. La data límit per enviar-ho per correu a les oficines és el 22 de maig mateix. Amb el recompte finalitzat, el 7 de juny es proclamaran els regidors electes i el ple de constitució dels ajuntaments es farà el 15 de juny si no hi ha hagut cap recurs o bé el 5 de juliol si es presenta algun contenciós electoral contra la proclamació d'electes. Pel que fa a les diputacions, s'haurien de constituir com a màxim 2 setmanes després de la constitució dels ajuntaments i si no hi hagués cap recurs interposat als consells comarcals al voltant de la primera setmana de juliol ja estaran constituïts. I avui amb aquest E59 enmarcat en les eleccions municipals del proper dia 26 ens fixem en el vot per correu. Com s'ha de fer? Com funciona? Doncs el termini per sol·licitar el vot per correu acaba el 16 de maig. En uns dies i abans del 19 de maig qui ho hagi demanat rebrà la documentació de totes les eleccions convocades al seu domicili. Aquest sobre s'ha d'enviar per correu certificat de manera gratuïta abans del dia 22 de maig. Per qui es trobi a l'estranger de manera temporal, en el moment de les eleccions el procediment és semblant al del vot per correu, tot i que primer s'han d'estar inscrits en el cens de residents temporals, han de sol·licitar la documentació a l'oficina consular en què estiguin inscrits i enviar-la abans del 22 de maig. Des del 2011, els que viuen a l'estranger de manera permanent no tenen dret a vot a les eleccions municipals. Parlem d'uns 240.000 catalans que estan inscrits en el cens electoral residents ausents, el CERA, que no voten a les municipals, però sí que ho podran fer a les eleccions europees. En aquest cas, s'han d'enviar la sol·licitud de vot a l'oficina del cens acompanyada d'una fotocòpia del document d'identitat. Un cop rebudes les paperetes, s'han d'enviar per correu certificat al consulat o ambaixada com a màxim 5 dies abans de les eleccions. També es pot dipositar de manera presencial entre el 22 i el 24 de maig a l'urna habilitada a l'oficina consular. A les darreres eleccions celebrades a Catalunya, el 21 de desembre, van votar 27.000 catalans residents a l'estranger, al voltant d'un 12% dels que tenien dret a vot. I ara continuem amb l'actualitat cultural. Què ha passat aquest cap de setmana als pobles de l'Eix 59? Doncs avui ens centrem en el Festival Alquímia de Sant Feliu de Codines. Gemma Permanyer, bona tarda, explica'ns.
El Baronet i la Pubilla, els gegants de Sant Feliu de Codines, han estat al llarg del dia d'avui Albert Einstein i Marie Curie, presidint, vestits de científics, una nova edició del Festival Alquímia, una activitat dedicada a famílies amb tallers, jocs i activitats, que cada any es dedica a una temàtica històrica diferent i que en aquesta edició s'ha centrat en els invents. Una cercavila amb els gegants i els Infestum ha iniciat una jornada d'activitats al centre cívic, en la que s'hi accedia per la màquina del temps. Roger Valls, regidor de festes.
Després hi ha hagut una xerrada del Marc Boada, que també és un divulgador científic que ha vingut cada any. Com sempre, supera les expectatives i enganxa tant a pares com nens. Hem fet d'elles, per exemple, que per destacar el mateix molt divertit, hem fet una càmera d'aquestes amb la caixa fosca.
A més d'un planetari i diversos tallers, els infants han pogut passejar per una exposició amb tot tipus d'andròmines per experimentar amb electricitat, llum o energia magnètica, entre d'altres. Un sopar popular amb arròs amb llamàntol posarà el punt i final a aquesta edició de l'Alquímia.
I acabem l'informatiu d'avui amb esports. El Club Hoquei Sant Feliu ha aconseguit aquest divendres 3 punts d'or en guanyar per 5-0 al Manlleu, un maig que va acabar amb el pavelló dempeus aplaudint l'equip local, perquè els 3 punts suposen mantenir viva la possibilitat de permanència a l'Hoquei Plata, una possibilitat que es manté amb la derrota del Raspeig a la pista del Liceu aquest dissabte. La victòria dels homes de David Cáceres es va produir davant d'un Manlleu que es troba en la situació contrària i es juga l'ascens a l'Hoquei Lliga. Els codinencs van aconseguir la seva segona victòria de la temporada en un partit que han controlat de principi a fi, obrint la llauna amb un gol de Fajas als 2 minuts de joc. Escoltem el tècnic David Cáceres.
Bé, penso que l'havíem preparat molt bé el partit. Vam treballar dimarts el tema de la pressió. El Manlleu té un molt bon equip, amb nanos molt joves, que corren moltíssim, t'apreten molt en defensa i ho havíem treballat molt. I penso que els jugadors ja han cregut amb el que s'havia treballat i ho han fet molt bé. Hem sigut capaços d'estar 4 minuts a la pista, canviar, tornar a sortir amb la mateixa intensitat i penso que aquesta ha sigut la clau del partit d'avui. Que els jugadors, tots els que han jugat, eren capaços d'estar 4 minuts a la pista, canviar i tornar a sortir amb la mateixa intensitat. I això ha fet que poguessin portar el mateix ritme tot el partit i poguessin aguantar fins al final.
El tècnic també considera que han comptat amb el punt de sort que els ha faltat la resta de la temporada, en el que han enregistrat 10 empats. Els locals van mantenir l'1-0 fins al descans. Als primers minuts de la segona, el Sant Feliu va guanyar confiança després que el porter codinenc Pere Torona aturés un penal i a la següent jugada Vera posés el 2-0 al marcador. El Manlleu ho va intentar. Però li va faltar l'encert. Un mateix Vera. Una altra vegada Vega, Fajas i Pastor van acabar d'ampliar el resultat fins un 5-0 final. I fins aquí l'informatiu d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. També compartim aquest informatiu amb Ràdio Castellterçol. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip d'informatius. Els ha parlat Jordi Givert. Bona tarda i fins demà.
Demà ja haurem marxat. Crema un tronc i fa gràcia que m'igual que jo per tu el demà vindrà per emportar-me una mica més lluny. I no és fàcil haver-se'n d'anar. Mira, amor, de no plorar, però no ja saps que he de marxar. Oh, senyor, que no sigui veritat. Sembla dir que no s'acabi mai, que demà demà ja haurem marxat. Sembla dir que no s'acabi mai, que demà demà ja haurem marxat. Estira la pell, jo voldria...